32 i 38 graus a les comarques interiors. A la costa arribarà un màxim de 32 graus.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç del dia.
Bon dia. L'empresa vicentina iVascular farà dues sessions informatives sobre contractació de personal. Seran demà, dimarts i dijous, a l'Auditori del Molí dels Frares. Aquesta empresa, ubicada al polígon de les Fallulles, està especialitzada en tecnologia sanitària d'última generació pel tractament de patologies vasculars. Avancem la resta de titulars amb Sara Cabrera. L'Ajuntament de Sant Vicenç condemna l'assassinat masclista d'una dona de 53 anys a Dos Hermanas, Sevilla.
La va matar el seu marit, un home de 50 anys, que després es va suïcidar.
Han acabat les obres del col·lector d'aigües al carrer Àngel Guimarà.
S'ha renovat la canonada, que subministra la meitat de l'aigua que consumeix la població vicentina. Demà tornarà a obrir el trànsit al lateral de la carretera, que ha estat tancat mentre han durat les obres.
El Centre d'Estudis Locals fa una crida per aplegar fotografies centenàries de Sant Vicenç.
L'entitat vol publicar un llibre amb imatges des de finals del segle XIX i fins a 1962. Serà el primer dels 5 volums que el Centre d'Estudis Locals té previst editar.
El club de bowling 7-3 es proclama campió de la primera divisió de la Lliga Nacional de Bitlles.
El combinat compta amb 4 integrants vicentins. La propera temporada jugaran a Divisió d'Honor.
Ara la previsió del temps. Xevi Soler, bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica per l'inici d'aquesta setmana es presenta força tranquil·la a l'àrea meteorològica de Barcelona. De cara a migdia, aquests valors de temperatura, el que esperem és que s'enfilin ben bé fins als 29-30 graus aproximadament. Unes temperatures que seran, doncs, marcades també per la elevada sensació de xafogor que hi haurà al centre de la jornada. També, a partir de migdia, esperem l'arribada d'alguns núvols d'evolució que deixaran el cel com a molt poc o puntualment mig ennuvolat. A més, els vents bufaran de mar cap a terra, marinada, que al centre de la jornada podrà assolir cops màxims de 10 o 20 km per hora. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us parla Eva García, és dilluns 4 de juliol. Ara posem Sant Vicenç al dia. L'empresa vicentina iVascular ha preparat dues sessions informatives sobre contractació de personal. Seran demà dimarts i dijous a l'Auditori del Molí dels Frares. Aquesta empresa, ubicada al polígon de les Fallulles, està especialitzada en tecnologia sanitària d'última generació pel tractament de patologies vasculars.
Ara busquen personal per cobrir llocs de feina de manipulació en diverses posicions, electromecànica i extorsió de plàstics. Les sessions informatives s'adrecen a persones que estiguin buscant feina, ja sigui perquè es troben a l'atur o perquè volen canviar d'àmbit laboral. A la xerrada s'aplicaran els llocs de feina vacants i els requisits per accedir-hi. Les sessions es faran demà dimarts a les 10 del matí i dijous a les 3 de la tarda al Molí dels Frares. Per més informació, podeu contactar amb la Borsa de Treball de l'Ajuntament al 93 680 7100 i al correu borsadetreball@sb.cat. Segons ha explicat iVascular recentment, la facturació de l'empresa va créixer l'any passat un 31% respecte a 2020.
L'Ajuntament de Sant Vicenç condemna l'assassinat masclista d'una dona de 53 anys a Dos Hermanas, Sevilla. La va matar el seu marit, un home de 50 anys, que després es va suïcidar.
L'homicidi va tenir lloc el passat 25 de juny, però els dos cadàvers no es van descobrir fins dies més tard. Amb aquest nou cas, la delegació del Govern contra la Violència Masclista confirma que 23 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles aquest any a Espanya, i l'esgarrifadora xifra ascendeix a 1.153 dones assassinades assassinades des de 2003, quan es van començar a comptabilitzar oficialment els feminicidis en l'àmbit de la parella.
El consistori vicentí emplaça tothom a mobilitzar-se per condemnar els assassinats masclistes a la concentració mensual que convoca la taula d'igualtat cada primer dimecres de mes.
La propera concentració serà aquest dimecres a les 8 a la plaça Narcís Lunes. Davant de qualsevol cas de violència de gènere, podeu trucar al 900 900 120. És gratuït, confidencial i presta atenció les 24 hores del dia. Per emergències, truqueu al 112.
Han acabat les obres del col·lector d'aigües a l'encreuament del carrer d'Àngel Guimerà amb la carretera de Sant Boi. Els treballs d'aigües Ter Llobregat han servit per renovar la canonada que subministra la meitat de l'aigua que consumeix la població vicentina. L'altra meitat de l'aigua procedeix de pous de captació de Sant Vicenç.
La renovació s'ha fet en dos punts crítics del traçat de la canonada, allà on creua la carretera de Sant Boi i on creua les vies de ferrocarrils. L'aigua que procedeix d'aquesta canonada i la que procedeix dels pous es barreja al dipòsit general del carrer Osca i des d'allà es distribueix als abonats.
L'acabament de les obres suposa que a partir de demà tornarà a obrir el trànsit al lateral de la carretera que està tancat mentre han durat els treballs. Això també implica que s'elimina l'accés temporal al carrer Doctor Fleming en sentit contrari des del Pas del Llop.
Demà reprèn la circulació habitual de vehicles en aquesta zona, de manera que es podrà tornar a accedir en vehicle al lateral de la carretera de Sant Boi des del carrer d'Àngel Guimerà, i el sentit de circulació es mantindrà fins a la Cruïlla amb el carrer Pas del Llop.
L'Ajuntament alerta del perill d'instal·lar piscines domèstiques massa grans a terrasses i balcons. L'excés de pes pot provocar danys a l'immoble i fins i tot esfondrament en els casos més greus.
L'única excepció són les petites piscines per nadons amb un nivell d'aigua inferior a 20 centímetres. El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya assegura que les estructures habituals dels edificis no estan preparades per suportar l'increment de pes d'una piscina amb aigua. Per norma general, la instal·lació i ús de piscines o jacuzzis comporta triplicar el pes habitual pel qual estan dissenyades les cobertes dels edificis. Alhora, segons indica el col·legi, si es vol instal·lar una piscina portàtil a casa, abans cal un certificat tècnic de resistència de l'estructura. La comunitat de propietaris pot reclamar aquest certificat tècnic al veí o veïna que vulgui instal·lar una piscina desmuntable.
Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per introduir bitllets falsos en comerços d'arreu de Catalunya, també a Sant Vicenç dels Horts. Els detinguts són una dona i el pare de dos menors d'edat, tots membres de la mateixa família. Els adults feien servir els menors per fer compres de tota mena amb els bitllets falsos.
Adquirien els bitllets per internet i els modificaven per fer-los semblar legals. Després, la dona recollia els dos menors quan sortien de l'escola i els portava a fer compres per posar els bitllets falsos en circulació. El 17 de juny, la policia va escorcollar els domicilis dels investigats a Rubí i Badalona, on s'hi van intervenir més de 41.000 euros falsos en bitllets de 20, 50 i 100 euros, a més d'estrès per manipular els bitllets. Tots els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs, tant els dos adults com els dos menors, aquests després d'estar a disposició de la Fiscalia de Menors. També s'ha denunciat la mare, que té al seu càrrec quatre fills més. La investigació policial va començar a mitjans de maig, quan es va detectar la circulació d'una gran quantitat de bitllets falsos de 20 i 50 euros amb trets comuns de falsificació. Els investigadors calculen que l'activitat delictiva va començar a mitjans de 2021 i han pogut comprovar que van col·locar bitllets falsos en una quinzena de localitats, a més de Sant Vicenç dels Horts, també Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues, Tarragona, Sabadell, Terrassa o Vilafranca del Penedès, entre d'altres.
Aquest matí s'ha posat en marxa la Setmana Jove, un programa d'activitats d'oci gratuïtes adreçades al jovent vicentí d'entre 12 i 18 anys. Totes les activitats es fan al matí, excepte el Què fots que no vens, la festa nocturna que es farà a la piscina La Blava aquest divendres. Les inscripcions a totes les activitats s'han omplert.
L'objectiu és oferir un programa d'activitats divers i que s'ajusti als interessos del jovent vicentí. Aquest matí hi ha hagut un taller de bijuteria i d'accessoris pel mòbil i demà la proposta serà esportiva, sortida al Trampolín Park de Barcelona per saltar els llits elàstics, trampolins i piscines d'escuma. La dinamitzadora de l'Espai Jove a la Capella, Andrea Olives, repassa les propostes.
El dimarts anem d'excursió a un parc de trampolins i llits elàstics, on farem diferents jocs i deixarem anar l'estrès del curs i aprofitarem per fer també una miqueta d'esport. Dijous ens refrescarem fent un taller de cuina de batuts a l'estil americà. Per aquells i aquelles que més els agradi cuinar, podran aprendre doncs, receptes refrescants per després poder-les fer a casa, convidar amics, amigues, fer-les a la família. Aquest any hem decidit afegir un taller d'afectivitat i sexualitat que impartirà la cooperativa Candela. Hem apostat per aquest taller perquè amb l'arribada l'estiu i la tornada a la normalitat hem vist necessari repensar la manera en què com ens relacionem amb la gent i fins i tot la manera en com lliguem. Des de l'Espai Jove a la Capella apostem per relacions saludables.
La festa de cloenda de la Setmana Jove serà el que fots que no vens a la piscina municipal La Blava divendres a la nit.
I ja per acabar, el divendres tornem amb la piscina nocturna a La Blava, amb el que fots que no vens, que és el nostre projecte d'oci nocturn alternatiu. La piscina oberta i d'entrada lliure per a joves de 12 a 18 anys exclusivament. El que té d'especial és que obrirem per la nit, no? De les 8 i mitja a les 11 i mitja. I què podran trobar allà, no? Si venen a la piscina, doncs trobaran no només la piscina, sinó també inflables aquàtics, amb tobogans, música i una zona chill out per, amb màquines de crispetes i de cotó de sucre.
La capella ha tancat les inscripcions als tallers amb totes les places exaurides. L'entrada a la festa Què fots que no vens serà lliure, sense inscripció, per joves de 12 a 18 anys.
El Centre d'Estudis Locals fa una crida per aplegar fotografies del Sant Vicenç desaparegut. L'entitat vol publicar un llibre amb imatges del municipi des de finals del segle XIX fins a 1962 per mostrar l'evolució urbana de Sant Vicenç. Aquest serà el primer dels 5 volums que el Centre d'Estudis Locals té previst publicar amb l'editorial F2. De moment fan una crida a la ciutadania per recollir el màxim de fotografies de Sant Vicenç dels Horts possibles.
Aprofundim en aquest projecte amb el president del Centre d'Estudis Locals, Camil Rull. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs quin és el Sant Vicenç desaparegut que voleu ajudar a recordar?
Seguint ja una tradició editorial que ha fet F2, que és l'editora que fa aquests llibres de diferents municipis, que ja han sortit, a més, aquests projectes, doncs, per exemple, a Cervelló, a Torrelles, Corbera de Llobregat, i evidentment Sant Vicenç no pot ser menys, no només perquè per comparació, sinó perquè tenim molta imatge de coses que ja no hi són i que doncs volem fer-les visibles. Ja hi va haver un projecte que va ser l'Avanç, que també va treure moltes fotografies, però aquest és un projecte molt més senzill en quant sembla forma, però potser més ambiciós en quant a continguts. Sí, no es miraran de no repetir les imatges que van sortir l'Abans. Han anat sortint moltes imatges noves de lo que és el paisatge urbà i per tant creiem que això les hem de posar a l'abast de tothom. I després també no deixa de ser una reflexió sobre els canvis que va produint el temps en el paisatge urbà i en l'entorn. Sortiran fotografies en aquest primer volum, perquè estem parlant d'un projecte de 5 volums de fotografies, i en aquest volum sortiran sobre unes 180-190 fotografies, que en aquest serà un recorregut per l'espai, començant pels 4 camins, diguéssim, l'accés del Pont de Molins de Rei, i anar continuant pels barris, en aquests més antics, diguéssim, l'espai més antic de Sant Vicenç, que abarcarà des de 1900 fins al 1962, l'any de la nevada, que hem fet cronològicament aquest tipus de cotació. Tot això anirà, evidentment, acompanyat d'uns comentaris i d'unes ressenyes de cada una de les fotografies perquè les puguem ubicar en el lloc on estarien avui en dia.
Això pel que fa al primer volum, la resta dels 4 volums també seran sobre l'espai urbà de Sant Vicenç dels Horts?
Encara no està definit. S'ha parlat de que el segon volum seria sobre els barris de Sant Vicenç. Vull dir, estem parlant de barris que ja tenen 70-80 anys d'història i, per tant, s'ha de ja de posar sobre el paper els canvis i l'evolució que ha fet aquests llocs. I, a més, tots estan entroncats amb el primer volum. O sigui, la gent que ve a fer aquests barris nous es troba primer amb un Sant Vicenç, que és el que sortirà en el primer volum, el segon volum, diguéssim, serien els eixamples de Sant Vicenç, i després podríem fer, doncs, vida social, jo què sé, entitats, en fi, hi ha molta imatge i moltes coses que hem de fer memòria per saber per què hem arribat on hem arribat i de quina manera. I també és molt important reflexionar sobre quina projecció li volem donar a tot això, vull dir, si no seria absurd només quedar-nos en el passat, tot això ens ha de fer veure que som una societat que evoluciona, que tira endavant i que s'adapta en els temps.
Ara mateix esteu fent una crida a la ciutadania de Sant Vicenç perquè us facin arribar fotografies. Doncs això, quin tipus d'imatges us poden fer arribar?
En principi, qualsevol imatge que tinguin, antiga, encara que no sigui ben bé del tema de paisatge urbà, és igual. Els que ells considerin que poden ser interessants per donar a conèixer, doncs seran ben rebudes. Després ja farem una selecció. Penseu que si hem de fer 5 volums, el material aquest no... Si n'hi ha un que no surt en el primer, no sortirà en el segon. A vegades hi ha gent que diu, oh, és que aquesta fotografia la té tothom. Escolteu, no dongueu res per fet. I si n'hi ha 4 i una és millor en qualitat, doncs aquesta fotografia és la que es triarà per digitalitzar. Penseu que totes les imatges que es portin han de ser les originals en paper, perquè quan ho digitalitzin a l'editorial ho faran amb alta qualitat. Vol dir que millor fotografies antigues que les tenim una mica trotinades, si és la fotografia, la podran digitalitzar, i a més aquesta digitalització quedarà una còpia pels centres d'estudis locals, que estarà a l'abast de tothom. Això també és important, perquè a vegades també és una mica recuperar aquestes imatges, de que no se'ns facin malbé més, de que, en fi, millorin la qualitat de visibilitat.
I com us les poden fer arribar, les imatges?
Els dimecres i dijous, de 7 a 9, en el local del centre d'estudis, que està a la Vicentina. S'accedeix per l'entrada de la sala xica, i allà tenim la seu social, i allà ens els poden fer arribar. I si no, si volen que anem a casa seva, per lo que sigui, doncs es poden adreçar en el correu electrònic del centre d'estudis, que és cel@sanvidigital.cat, o el telèfon 655-764-614.
Si la crida funciona, que esperem que sí, rebreu un volum d'imatges important. Quan teniu en ment, doncs, poder publicar, tenir a les mans aquest llibre amb les imatges del Sant Vicenç dels Horts desaparegut?
Estaria molt bé que tinguessin ja totes les imatges a finals del mes de juliol, o sigui, ja, i tenir-lo a punt ja amb la redacció i la documentació de cada una de les fotografies a finals d'any, per poder-ho treure pel Sant Jordi de l'any vinent, o sigui, l'abril de l'any vinent.
Més enllà de les imatges que us faci arribar als vicentins i vicentines, suposo que vosaltres, com a centre d'estudis locals, ja teniu un cert arxiu.
De fet, nosaltres d'arxiu el centre d'estudis locals no en té. L'arxiu ha de ser en els llocs adequats, arxiu comarcal, municipal. O sigui, nosaltres no fem aquesta funció d'arxiu, primera perquè som conscients de que és un material que ha de tenir unes condicions de seguretat, tant ambientals com de possibles riscos, i això ho han de fer-ho els llocs pertinents, que en aquest cas són els arxius. Nosaltres l'únic que fem és conscienciar del valor d'aquests documents, i que si cal, doncs, conservar-los o portar-los a algun lloc, que sigui això, amb aquestes entitats que siguin ja, que estiguin ja preparades per guardar aquesta documentació.
Precisament, compteu amb el suport de l'Arxiu Municipal per tirar endavant aquest projecte?
L'editorial està en contactes amb l'Ajuntament. Evidentment, aquest projecte, en principi, només és entre els centres d'estudis locals i l'editorial. Tota col·laboració serà benvinguda, però la responsabilitat de la redacció, de la maquetació i de la producció del llibre és del centre d'estudis locals, que és el que ha firmat el contracte amb l'editorial F2.
I ja per acabar, Camil, parlant d'imatges, fem un supòsit. Si haguéssim de jugar el clàssic joc de les diferències entre dues imatges, una fotografia panoràmica del Sant Vicenç dels Horts actual, amb una de principis del 1900, que és quan comença doncs, el període que heu acotat per aquest primer volum del Sant Vicenç ha desaparegut. Quines són les principals diferències que hi trobaríem?
En principi, el pas d'una vila rural, totalment agrària, petita, amb cases de planta baixa i dos pisos com a molt, o sigui, planta baixa, pis i golfes, com es podria dir, i molt d'espai de conreu, a un espai super edificat, urbanitzat, vull dir, no té, no, bueno, ni punt de comparació. Estem parlant de imatges que potser doncs, estem parlant de 1.600, 1.800 habitants a 28.000, amb un espai, a més, com és el municipi de Sant Vicenç, petit. Pensem que el municipi de Sant Vicenç té 9 quilòmetres quadrats de superfície i si comencem a descomptar el riu, l'autovia, totes les infraestructures, rieres, torrents, ens queda un espai molt petit i, per tant, tenim una densitat de població i, per tant, d'urbanització molt gran per l'espai que és el municipi.
Doncs, si voleu contribuir a fer aquest procés de memòria del Sant Vicenç dels Horts desaparegut, aportant-hi fotografies, doncs les podeu fer arribar al Centre d'Estudis Locals en aquest projecte, que de moment tindrà el primer volum dedicat a l'evolució de Sant Vicenç dels Horts des de aproximadament el 1900 al 1962. Camil Rull, president del Centre d'Estudis Locals, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha detectat la presència d'una llúdriga a prop de la desembocadura del riu Llobregat. Aquests mamífers carnívors semiaquàtics viuen als rius, llacs, llacunes i aiguamolls amb bona qualitat de l'aigua. Per tant, la presència de llúdriga és un indicador biològic del bon estat ambiental del riu.
L'any 1973 es va constatar el perill d'extinció d'aquest mustèlid. El Baix Llobregat estava del tot desapareguda i la llúdriga va passar a ser protegida arreu d'Espanya. Ara la AMB ha captat imatges nocturnes d'aquest mamífer durant els treballs d'anàlisi de connectivitat ecològica que està fent a la vall baixa del riu Llobregat dins de les tasques de recuperació socioambiental i gestió dels espais fluvials. Patricia García Rodríguez és biòloga del Servei d'Infraestructures de l'AMB.
Aquesta espècie és important perquè es considera, bueno, és una espècie paraigües que es diu. És a dir, si trobem llúdriga és perquè la resta de l'ecosistema fluvial es troba en bones condicions o està millorant. Pensem que les llúdrigues viuen a tots els hàbitats aquàtics des del nivell del mar fins als 2.000 metres o una mica més. Que compleixi tres condicions. La primera és una bona qualitat de les aigües. La segona és que hi hagi prou aliment. La llúdriga s'alimenta principalment de peixos i de crancs, tot i que també es pot alimentar d'ocells, petits mamífers o altres invertebrats. I la tercera condició és que trobi una estructura a la ribera on tingui amagatalls i llocs tranquils on poder descansar.
L'última vegada que es van trobar rastres de llúdriga al Llobregat va ser al febrer del 2020 a la zona de Castellbisbal, riu amunt. La millora de la qualitat de l'aigua ha estat clau pel retorn d'aquest animal al Llobregat.
Ja sigui per la instal·lació de les depuradores, com la disminució dels desabocaments de productes tòxics. Això ha fet que hi hagi també més aliment, és a dir, menys contaminació, més peixos i crancs, més aliment per la llúdriga. Una altra de les millores ha sigut la prohibició de la caça, així com el 1995 la reintroducció d'espècies al fluvià i a la mugra, que segurament han fet que s'hagi expandit i arribar fins al riu Besòs i Llobregat.
Segons l'àrea metropolitana, el fet que enguany s'hagi visualitzat quilòmetres avall demostra que el riu Llobregat té una bona connectivitat ecològica, és a dir, és un veritable corredor que utilitzen les espècies per moure's en un territori molt fragmentat per diferents infraestructures, com ara l'AP7, l'A2 o la xarxa ferroviària.
El club de bowling 7-3 amb 4 integrants vicentins es proclama campió de la primera divisió de la Lliga Nacional de Bitlles. La propera temporada jugaran a Divisió d'Honor.
Aquest és el moment en què l'equip 7-3 agafava la Copa de Campions de Primera Divisió de Bitlles Nacional. El club va aconseguir imposar-se a les tres últimes jornades de la Lliga celebrades el 25 i 26 de juny. Han acabat la temporada amb 141 punts i, per la seva part, el vicentí Juanjo Bustos va endur-se la medalla de bronze com a tercer millor jugador de la Lliga a la categoria general. 7-3 compta amb quatre jugadors de Sant Vicenç dels Horts: Juanjo Bustos, Enrique Rosa, José Rubio i Carlos Avilés. Després de l'esforç, toca la recompensa. El club jugarà la propera temporada a Divisió d'Honor, la màxima categoria de bitlles d'Espanya.
Sant Vicenç al dia.
Doncs fins aquí les notícies de Sant Vicenç. Ara us deixem amb l'Eureka, el podcast avui sobre la inclusió a la Unió Europea de persones amb discapacitat. El Sant Vicenç al dia torna demà a partir de la una. Que vagi bé. Ràdio Sant Vicenç.
Eureka, un espai jove sobre la Unió Europea.
Hola, què tal? Benvinguts de nou a Eureka, un espai jove sobre la Unió Europea ofert pel Diari de Barcelona i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Soc en Pol Valero i m'acompanya la Judit Vallès per parlar de la inclusió de les persones amb discapacitat en l'àmbit europeu.
Exacte, a la Unió Europea hi viuen més de 70 milions de persones que tenen algun tipus de discapacitat, és a dir, una malaltia física o mental de llarga durada que limita els seus moviments, la seva percepció sensorial o les seves activitats. Les persones amb discapacitat s'enfronten sovint a obstacles que els impedeixen participar en la societat en igualtat de condicions.
Per aquest motiu, les institucions europees han elaborat l'estratègia sobre els drets de les persones amb discapacitat 2021-2030, que inclou diverses accions perquè aquest col·lectiu pugui exercir plenament els seus drets com a ciutadans.
Aquesta estratègia és molt àmplia i inclou millores en l'àmbit de l'accessibilitat, viure de forma digna i independent, erradicar la discriminació laboral i fomentar la igualtat de participació.
Hem parlat amb David Bernardo, secretari general del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, conegut com a COCARMI, sobre un dels punts clau d'aquesta iniciativa, la targeta europea de discapacitat.
Que la targeta de la discapacitat sigui una targeta a nivell europea, vale? Ara ens trobem que, bueno, la targeta de la discapacitat l'expedeix cada comunitat autònoma, vale? I en aquest cas, pues, no tenim una targeta que sigui unificada.
Aquesta targeta busca reconèixer la situació de les persones amb discapacitat en tots els països de la Unió Europea. Actualment està en una fase pilot en 6 estats, però està previst que el 2023 es proposi la seva implementació en tot el territori. Per Bernardo, això podria facilitar la mobilitat europea de persones amb discapacitat, que ara per ara pot arribar a ser complicada.
Si una persona, posem l'exemple, no? Està aquí a Espanya, treballa aquí i es va a viure fora, a qualsevol país de la Unió Europea, i té reconegut, no sé, el dret a l'assistència personal, uns ajustos raonables al treball, etc, etc, vale? Que tot això pugui anar amb la persona a l'hora de poder anar fora. Llavors això també limita molt la mobilitat de les persones amb discapacitat als països de la Unió Europea.
Un altre tema que preocupa aquesta associació i que forma part dels objectius de la Unió és la inclusió de les persones amb discapacitat a la vida política. Ens ho explica Meritxell Caral, secretària tècnica de COCARMI.
En les eleccions europees, malgrat que tots els estats membres voten per al mateix Parlament Europeu, hi ha diferències en l'accés al vot. I això genera moltes diferències entre la participació política de les persones amb discapacitat en els diferents estats membres. Hi ha països que continuen vulnerant el dret a la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, que és l'article 12 de la Convenció, i que no reconeixen el dret a vot de les persones amb discapacitat perquè estan incapacitades judicialment.
El Parlament Europeu va iniciar recentment una reforma electoral que vol garantir l'accés a l'urna a tots els estats. Però l'objectiu no és només participar en les eleccions, també fomentar que les persones amb discapacitat s'hi presentin i siguin representants electes.
Que es donin més oportunitats a les persones amb discapacitat a l'hora d'accedir a voler implicar-se políticament. Ens falta que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats de poder formar part del moviment actiu polític de la societat.
Per assolir tots aquests objectius, des de l'associació tenen clar quins són els dos elements fonamentals que calen.
També faltaria legislació vinculant, ¿vale? Lleis que milloren els drets de les persones amb discapacitat. Especialment creiem que és necessària una legislació que abordi la discriminació de les persones amb discapacitat. I també ens hagués agradat un compromís més fort d'inversió. Tot és molt bo, hi ha molta voluntat, vale? Però al final sempre estem amb la manca de recursos. Vale? Llavors, un compromís més fort en matèria de recursos, especialment en l'ús dels fons de l'acord amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.
A més, Bernardo demana que es posi especialment atenció en aquelles persones que són doblement discriminades.
I abordar el reconeixement de la situació específica a les persones amb discapacitat que pateixen discriminació per motius de gènere, edat, orientació sexual, origen ètnic, etc., també és molt important. Vale, ja parlem de doble vulneració dels drets i té menys oportunitat moltes vegades de defensar-se. Les dades són així. Les dones amb discapacitat tenen més possibilitats de patir violència de gènere.
Eureka, una mirada jove a la Unió Europea.
Si ens fixem en quina és la situació d'accessibilitat a Barcelona, veurem que la ciutat va rebre el tercer premi de l'Access City Award 2022, un guardó que premia les ciutats més accessibles d'Europa.
Per escollir qui rep el reconeixement, es fa una tria entre les ciutats europees de més de 50.000 habitants amb millors iniciatives per eliminar les barreres i convertir-se en llocs inclusius on tothom pugui treballar i viure. Joan Ramon Riera, regidor de Persones amb Discapacitat de Barcelona, destaca què significa per a la ciutat.
La valoració és molt positiva, és una empenta de que estem en la bona línia i sobretot també, o sigui, deixa'm-ho dir, és un reconeixement a la nostra feina diària, però també, sobretot, és un reconeixement a la ciutat, perquè són moltes les entitats, no?, de tota mena de discapacitat que dia a dia estan fent propostes de millora, fent canvis, fent projectes.
Luxemburg i Helsinki, en primer i segon lloc, van ser les ciutats que es van imposar a Barcelona.
Són ciutats notablement més petites que Barcelona. Llavors, de les grans ciutats, a mi m'agradaria subratllar que Barcelona és de les més accessibles i sobretot de les que estan més compromeses amb l'accessibilitat i en la millora de l'accessibilitat.
Un dels punts forts de la candidatura de Barcelona va ser el transport.
Un dels temes estrella en matèria d'accessibilitat és el transport. A Barcelona ja tenim el 100% de la flota d'autobusos accessible, el tramvia és 100% accessible i a més et diria que és el mitjà de transport preferit per les persones amb discapacitat, perquè és el més confortable, i després al metro estem a un 92% d'accessibilitat. En els últims 20 anys, no exagero si dic que portem gastats més de 1.200 milions d'euros en l'accessibilitat al metro.
L'Ajuntament de Barcelona rep els fons Next Generation, nom amb el qual es coneix el Pla de Recuperació per Europa després de la pandèmia per impulsar la transició ecològica i la transformació digital. En aquest cas, els utilitza per fer una ciutat de tothom.
El projecte més immediat que tenim amb fons europeus és precisament 9 milions d'euros per la construcció d'escales mecàniques i ascensors. En els llocs on puguem, i ho dic així perquè a vegades no t'hi cap per una qüestió material, per una qüestió espaial, però en els llocs on ens hi capiga posar-hi l'ascensor és important.
D'altra banda, un altre paquet de fons Next Generation d'1.300.000 euros es destina a l'accessibilitat comunicativa. S'aplica a la pàgina web de tràmits de l'Ajuntament.
Cal destacar també que Barcelona presideix el grup de treball d'accessibilitat d'Eurocities, una xarxa de ciutats fundada el 1986 i que aplega 130 municipis europeus de més de 250.000 habitants. Es tracta d'un fòrum on intercanvien experiències i opinions.
Eureka, el podcast que t'apropa a la Unió Europea.
Anem a conèixer ara la Fundació ECOM, un moviment impulsat per persones amb discapacitat física que treballa per aconseguir una societat inclusiva. La Fundació està composta per diverses entitats que lluiten per l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat. Cristian Lago, membre de la Fundació, explica per què es necessiten agrupacions com aquestes.
Tiene su razón de ser en el hecho de que hay discriminación hacia el colectivo. Es decir, no necesitaría existir entidades como Federación ECOM o similares, si no fuera que están vulnerando sistemáticamente de forma desde muchos lugares los derechos de este colectivo. Hablamos de accesibilidad, de vida independiente, de inclusión laboral, de ocio, de deporte, todo lo que podamos pensar. Básicamente, como estamos invisibilizados, no tenemos un espacio en el desarrollo de iniciativas, de leyes, de programas, etc.
Un dels principals problemes és la invisibilització del col·lectiu i per això els reptes de la Fundació ECOM passen per aconseguir més representativitat i més poder. A més, això provoca que moltes vegades, quan es prenen decisions, no s'inclouen les necessitats del col·lectiu.
Hem de vetllar perquè totes les mesures que toma la societat de cara al futuro no nos dejen fuera. Por ejemplo, hemos hecho un focus group, ¿no?, para ver un poquito cómo impacta el cambio climático en nuestro colectivo y qué criterios dejaría podemos seguir. Un ejemplo muy gráfico que salió son las pajitas de plástico que se han retirado del mercado. Todo el mundo piensa, ok, está genial que se retire esto en nuestro colectivo, que literalmente no podemos subir, bueno, muchas de nosotras no podemos subir el vaso para el bebé. Necesitamos como elemento de apoyo, sí o sí, algo para una pajita.
Per resoldre situacions com aquestes, ECOM lluita per fer canvis a la societat que